Com cada setmana ens hem apropat a la Galeria d'Art Fotogràfic Espectrum Canon de Girona, on acabem d'assistir avui dissabte a la inauguració de la nova exposició que ja ens anunciava en Ramon el proper diumenge, l'exposició de Galo Otodias. Hola, Ramon.
Bon dia a tothom.
Què ens has de dir d'aquesta mostra que acabem d'inaugurar ara mateix?
Aquesta mostra, repetim una mica el dia passat, cal remarcar que el senyor Galo Otodias ha fet uns cursos al Centre Internacional de Fotografia de Barcelona i d'aquí n'ha abstret una mica el seu bagatge cultural, tant d'aprenentatge, tant cultural com tècnic. Ha pogut realitzar ja un treball, crec que molt meritós, de la seva primera obra. D'aquesta forma, podem dir que tots els principiants en fotografia haurien d'apropar-se a la galeria i poder comprovar com amb una mica d'estudi seriós, tant tècnic, repeteixo, com de tipus històric, es pot aconseguir unes cotes de perfecció artística força elevades. Jo crec que aquesta és una mica la gran tret que ens dona aquesta exposició.
Fins quan serà oberta?
Aquesta exposició serà oberta fins als principis del mes que ve.
El dijous passat tenim oportunitat de veure també la inauguració d'una altra exposició que hom anomena Mostra de Fotografia Catalana Actual. És realment una mostra de la fotografia que es fa avui a Catalunya?
És difícil dir això. Sí que és una mostra de 81 fotògrafs catalans que han sigut aplegats per l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya i que en aquest espècie de caixó de sastre hi entren doncs, molts tipus de fotografia. Des de l'activitat periodística, l'activitat de reportatge, la fotografia de modes, fotografia publicitària i fotografia artística. Llavors, és clar, dona un nivell força aclaridor de com està avui la fotografia catalana al nostre país.
Sembla que hi participen una bona colla de fotògrafs gironins.
Sí. Concretament hem d'esmentar que Girona doncs, ha pogut portar-hi unes fotografies a través dels següents fotògrafs, com són en Quim Bosch, en Joan Comalat, la Carme Macià, en Jordi Mestre, en Joaquim Puigvert, en Joan Maria Roca i en Carles Vivó.
En definitiva, Ramon, sembla que la valoració global que podríem fer d'aquesta exposició és sí, però...
Sí, però falta una mica de didàctica expositiva. Creguem que s'ha recollit com s'ha pogut aquest material i llavors s'ha intentat de la millor manera possible exposar-lo. Jo entendria que per fer una exposició una mica més vàlida s'hauria de ja triar la gent que fa fotografia, investigar la gent que actualment fa fotografia, parlar amb ells, triar les obres que interessin i d'aquesta manera anar confeccionant tot l'arc de fotografia catalana. Això és el que no s'ha fet. Suposo que és molta feina i de moment doncs, tenim aquesta primera mostra que doncs, ja té la seva validesa. Cal anar a reveure perquè se n'aprèn.
El que caldrà anar a veure també, em penso, serà la que el paper dimarts inaugura en Josep Maria Lleuger.
Josep Maria Lleuger, gironí, conegut ja per molta gent, l'any passat ens va ensenyar també a la Sala Fidel Aguilar una mostra de color, de macrofotografia, sobretot dedicat a les flors. En canvi, aquest any sembla ser, he vist només el cartell, falta veure l'exposició que s'inaugura, com molt bé has dit, dimarts que ve, dia 12, i sembla ser que va de blanc i negre i més aviat fotografia d'estudi. Hem de veure-la i és important anar a seguir el que fan els fotògrafs gironins.
Bé, en tot cas en parlarem el proper diumenge.
Exactament.
Avui, si et sembla, i donat que el conflicte de les Malvines és notícia de primera plana gairebé cada dia, malauradament, potser seria interessant de parlar de la fotografia de guerra.
Sí, a mi m'ha sorprès molt com aquesta guerra de les Malvines que ja portem uns quants dies no han aparegut encara cap reportatge gràfic sobre la situació d'aquest conflicte bèl·lic. Això em dona molt que pensar i curiosament volia parlar avui dels primers fotògrafs de guerra. Hem de situar, com sempre, l'inici de la primera fotografia el 1839 i els primers fotògrafs de guerra els trobem ja a la guerra de Crimea, que era una guerra també que tenia Anglaterra, el 1855. I, curiosament, aquesta primera guerra hi van enviar un senyor que es deia Roger Fenton, un enviat oficial, un fotògraf oficial, i les fotografies que va remetre al seu país i que es van poder veure a Anglaterra com a Europa eren fotografies censurades. Hi havia una autocensura, o millor dit, una intencionalitat política del mateix fotògraf al retratar només situacions de descans, de rereguarda, com prenien inclús el te els soldats, o millor dit, els oficials. De conflicte bèl·lic no es veu ni mica. És una fotografia feta ben bé per donar aquest caire romàntic a la guerra.
Hem dit moltes vegades que la història es repeteix.
La història es repeteix, I evidentment, és clar, el moment victorià que vivia Anglaterra, i dir que a part de l'autocensura o intencionalitat política ja que tenia el fotògraf, quan arribaven encara se'ls tornaven a mirar.
Després hi han hagut, malauradament, més guerres i hem pogut veure,
Hem
malauradament,
pogut
també
veure
més
altres
fotografies.
coses. L'altre ja conflicte bèl·lic fotografiat va ser la Guerra de Secessió Americana, el 1863, on hi van haver-hi dos equips, bàsicament. El primer, que va obtenir els permisos oficials, no com a enviat oficial, sinó el permís per poder anar a fotografiar la guerra, i que no tenia cap subvenció de cap mena, va ser fet per un tal senyor Brady, que es va acompanyar d'un equip de fotògrafs, i aquí sí que ja comencem a veure una mica situacions de guerra. Esclar, en aquella època les càmeres eren molt grosses, molt pesades, llavors hi havia el sistema químic, que era el col·loïdor humit, que necessitava molt de temps de preparació, molt de cuidado, i no es podien prendre directament a la guerra, però sí una mica els seus efectes. I recordo d'aquest equip una fotografia, i dic equip, vull esmentar-ho perquè aquest senyor firmava totes les fotos, tant les seves com les del seu equip, i els altres fotògrafs no apareixien mai. Llavors recordo d'una fotografia d'aquest equip en què es veu com pengen a un desertor. I curiosament es veu la bandera blanca i tota una munió de gent que va veient l'execució.
Gent en dos bàndols.
Gent d'ambdós bàndols, és a dir, hi ha la bandera blanca d'una mica de pau en aquell moment, per tal de que els dos bàndols, tant els nords com els sudistes, poguessin veure l'execució d'un desertor. Evidentment, tant a un exèrcit com l'altre li interessava que tothom veiés el càstig que es mereixen o que creuen els exèrcits mereixen els desertors. En canvi, d'aquest equip se'n va desfer un senyor que se'n deia Timothy O'Sullivan, va anar per lliure i va aconseguir fotos ja més atrevides, més agosarades, com era, per exemple, un cop havia passat la batalla i encara que s'havien de recollir els cadàvers, és una paraula una mica forta, però és així, i muntava el seu trípode, tota la seva màquina, feia tot el procés complicat del col·loïdor humit i tirava la fotografia. Llavors, O'Sullivan és considerat una mica el primer ja atrevit realment a donar els efectes de la guerra. Esclar, era impossible, pels mecanismes tècnics que hi havia, fotografiar el que hem vist tots, per exemple, més recentment amb la guerra del Vietnam, com directament mata una persona, que inclús es veu com quasi quasi es li fa el tret i la persona cau amb una fotografia. Això, òbviament, això era completament impossible el 1863. I d'aquesta forma, doncs, tenim com fotografiant cadàvers les primeres imatges reals de guerra.
Després ja les coses han anat,
Sí,
més bé la
evidentment hi ha
tècnica ha
anat
evolucionat.
evolucionant, hi ha hagut, sobretot, jo recordo el dia cap al 1830, la guerra que tenien els italians a Etiòpia, una foto, per exemple, i aquesta no és directament de guerra, però sí que dona, ja és una fotografia més psicològica de guerra, és a dir, es veu com un soldat abissini està amb els peus descalços i completament aclivellats, amb el que donava a entendre la gran desproporció entre un exèrcit, que era el de resistència del país d'Abissínia, i l'altre, que era els italians de Mussolini. O sigui, d'alguna manera, tant tècnicament com psicològicament, és clar, amb els anys la imatge fotogràfica ha anat guanyant de poder comprovar, de poder donar informació sobre els conflictes bèl·lics.
I vet aquí que ara resulta que amb el conflicte de les Malvines sembla que hem anat 150 anys enrere.
I anem enrere perquè no arriba res i això a mi i amb altra gent doncs, dedicat una mica al periodisme també dona molt que pensar, perquè és clar, amb els mitjans ultramoderns que tenim, que quan els interessa ens posen a dintre del llit d'una gent, amb un conflicte bèl·lic no ens ha rebut cap missatge gràfic, no ja solament fotogràfic, sinó de vídeo o televisió o cinema.
Esperem que ens arribi aviat. Ramon?
Esperem-ho perquè si no estarem, doncs, hem anat enrere, si no.
Gràcies i fins la propera setmana.
A reveure.